Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern no descarta flexibilitzar les restriccions per sequera després de les pluges dels darrers dies que han permès omplir els embassaments a les conques internes fins al 19% de la seva capacitat. Ara bé, alerta que la situació de sequera a Catalunya continua a ser molt greu i que l'estat dels pantans no és l'únic indicador necessari per revertir les restriccions al consum de l'aigua. Patrícia Plaja és la portaveu.
No tinguin cap dubte que en el moment en què tinguem la certesa que es poden revertir aquestes restriccions perquè disposem de suficients reserves i de tots els recursos que estan al nostre abast per tal de garantir un normal funcionament o ús de l'aigua del nostre país, es revertiran. Seria precipitat dir-ho avui.
El govern també ha explicat que els embassaments del sistema Ter Llobregat ja superen el 20%, un nivell que no tenien des de fa mig any. I anem a la crònica política que passa per Pedro Sánchez un dia més i aquest dimarts, que ha assegurat que està disponible per liderar el PSOE i presentar-se a unes noves eleccions un cop acabi aquesta legislatura. Ho ha dit l'endemà d'anunciar que no abandona i continua el seu càrrec de president del govern espanyol. Ho ha explicat en declaracions a la cadena SER després d'advertir que el procés de regeneració democràtica que vol liderar com a president no es completarà en els propers 3 anys.
Y ha asumido el compromiso de liderar, e insisto, no monopolizar, liderar un debate que es muy necesario en nuestro país, que es la regeneración democrática, proteger nuestra democracia, mejorar nuestra democracia, defender la democracia. Y eso no es una tarea que se haga ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años, que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura.
¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura?
Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto.
Un Pedro Sánchez que també ha instat els mitjans de comunicació a implicar-se en el debat públic per aturar les fake news i contribuir a baixar la crispació i la polarització polítiques. I a l'àmbit econòmic, el BBVA ha reconegut aquest dimarts que estudia una fusió amb el Banc Sabadell, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'entitat basca explica que ha traslladat l'interès al president del Consell d'Administració del Banc Sabadell per iniciar negociacions per explorar una fusió. Els dos bancs ja van estudiar una fusió el 2020, però les negociacions es van acabar trencant. A les 2 del migdia, les accions del Banc Sabadell pugen un 6,22%, mentre que les del BBVA cauen un 5,09. Un apunt per acabar, perquè fins dijous 2 de maig es pot sol·licitar la documentació per votar per correu. Estigueu atents si encara voleu utilitzar aquesta opció.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 30 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Molts núvols que es fan al ronso a gran part de Catalunya i, de fet, encara van deixant pluja, especialment ha anat descarregant a les comarques de Girona i, com no, després de les bestieses d'aigua que van descarregar ahir en algunes àrees de la Vall del Llobregat, gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns municipis del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. Doncs bé, aquesta pluja que ha de continuar caient ja d'una forma més espaiada, més intermitent, les immediates hores a les comarques de Girona, alhora que es van obrint clarianes per les comarques del Pla de Lleida i de Tarragona. Això sí, compte perquè al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre, s'entonem amb els ruixats, que cauran d'una forma sorpresiva, local i amb més intensitat al prelitoral de Tarragona i, sobretot, al Pirineu i Prepirineu. Per tant, la tendència és que s'obrin clarianes, però que encara quedin alguns xàfecs. També el dia 1 de maig, per tant, el dimecres, vindrà de la mà de la variabilitat i, sobretot, a partir del migdia, migdia, nous ruixats i noves tempestes que escombraran gairebé qualsevol comarca. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la diferència de drets entre els matrimonis i les parelles. De fet, en parlarem amb l'advocada d'Advocats Sant Cugat, Lourdes Llorente. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la decisió del president Pedro Sánchez de continuar i del tema del dia d'avui relacionat amb el Codi Civil Català. A partir de les 5 coneixerem l'actriu terrassenca Anna García Cuartero. Continuarem amb Llengua per presentar-vos una iniciativa del Servei Local de Català de Castellà. I acabarem amb Cultura per parlar amb dos actors castellarencs que han coincidit a la sèrie de TV3 Com si fos ahir. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La pluja d'aquest dilluns va provocar una trentena d'incidències a Terrassa, la més destacada, l'esfondrament d'una part del sostre del pavelló de Can Juflesa. Unes 300 persones es van haver d'evacuar quan, cap a les 7 de la tarda, una viga va cedir. Segons fonts municipals, es va embussar una canonada del sostre i l'aigua acumulada va provocar una sobrecàrrega que va enfonsar les planxes quan ja no quedava ningú en el recinte. L'edifici, però, no va patir cap dany i no corre cap perill. Reparar els danys que ha sofert aquest equipament portarà unes setmanes. Segons l'Ajuntament de la ciutat, el pavelló de Can Jofresa romandrà tancat entre un i dos mesos, fet que obligarà a reubicar tota l'activitat esportiva que s'hi desenvolupa habitualment entre setmana i també els caps de setmana quan es disputen els partits. Els principals usuaris d'aquest pavelló són l'Embol Terrassa i els equips de bàsquet femení de la Joventut Esportiva de Terrassa, a més de ser la pista on es disputen diverses disciplines enquadrades en els Jocs Esportius Escolars.
Gràcies, Sergi. I ara seguim amb l'actualitat de Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. L'antic centre comercial del Llac Center cobrarà una nova vida d'aquí un any. Ara mateix els baixos estan en obres a l'espera que els 5 operadors que s'instal·laran rebin els respectius locals a l'octubre. Aquest és el calendari previst que han presentat conjuntament l'Ajuntament i el grup inversor aquest matí des de les mateixes instal·lacions. Els locals en qüestió són un Mercadona, un Pepco, un Burger King, un Centre Sanitas i dos locals d'oci Sul Park. En total ocuparan 7.600 metres quadrats i canviarà radicalment la façana d'aquest mític centre comercial caracteritzada per unes vidreres blaves. Vicenç Nomdedeu, el director de López Real Inversiones, el grup inversor que ho ha comprat, n'ha explicat els dos principals motius en la roda de premsa.
Perquè l'Ajuntament el que no volia que era una entrada important de la ciutat seguís amb el vidre blau que hi havia antigament, això per un tema. Després un altre tema ha sigut tema de bombers, tema d'incendis i tot això, perquè ens va coincidir, bona o mala sort, per nosaltres mala, però que es va cremar l'edifici aquell de València tal, i llavors els bombers ens van augmentar encara més les... Llavors, doncs, bueno, perquè segueixi tot una coordinança d'entrada a Sabadell, no quedés aquí un pluf, doncs el canvi de façana ha sigut aquest.
La previsió de l'Ajuntament és que quan això sigui una realitat i, per tant, complementi l'activitat que generarà la nova residència d'estudiants, l'Eix Macià augmenti exponencialment el seu potencial comercial.
Gràcies, Pau. I ara seguim des de Badalona. Un repàs a l'actualitat de la mà de Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Generalitat ofereix a l'Ajuntament de Badalona assumir el cost del servei de Can Bofí Vell durant 6 mesos per evitar que una cinquantena d'usuaris es quedin al carrer. Per això, el Departament de Drets Socials demana al consistori que faci un contracte d'emergència fins que regularitzi l'actual situació de l'alberg amb un nou contracte. Precisament aquest dilluns el centre ha tancat les portes. Tot i ser coneixedors de la manca d'alternativa habitacional, el govern municipal ha ofert als afectats passar 2 nits al CUESP, una opció que només han acceptat 2 de les 45 persones sense sostre. També afirmen que s'han reunit amb associacions del territori per procurar trobar una solució. Abans del tancament d'aquest dilluns, els usuaris de Can Bofí Vell han pogut fer el seu darrer esmorzar i recollir les seves pertinences. Un d'ells ha estat en César Bau, un home que fa 4 anys que vivia a l'alberg.
Bueno, yo era buscarte la vida, pero no yo, sino tots els companys, els 45 que dormim, pues a buscar-me un refugi, que no tenim cap una altra cosa. Amb la que està plovent, jo estic malament, hi ha persones que estan malament del cor. Prenem una medicació. Com prens la medicació per la nit? Que clar, jo si torno al carrer passarà com la primera vegada, que volen anar al cor, a les drogues i tot això.
La Generalitat recorda que la competència i responsabilitat de l'atenció a persones sense llar correspon als ajuntaments. Alhora, però, asseguren que una ciutat com Badalona no pot quedar sense resposta a la necessitat d'allotjament d'urgència social.
Gràcies, Santiago. Seguim ara des del litoral, però una mica més al sud, al Prat de Llobregat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. El cabal del Llobregat ha superat els 750 metres cúbics per segon després de 24 hores seguides plovent. Això ha estat a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts, però més avall, a Sant Joan d'Espí, l'aigua ha passat dels 16 metres cúbics ahir al migdia, als 450 al vespre. Per tot plegat, des de Protecció Civil han demanat extrema precaució a l'entorn del riu, al seu pas pel Prat de Llobregat. Les precipitacions han millorat notablement la situació dels embassaments. Amb dades actualitzades aquest matí, el sistema Ter Llobregat acumula 123,1 hectòmetres cúbics d'aigua i assoleix poc més del 20%. És un volum que no es registrava des de finals del mes d'octubre i amb perspectiva d'augmentar notablement els propers dies. Només aquest dilluns ha estat el més plujós al conjunt de Catalunya des de novembre de 2021.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. 4 Mossos i Mosses d'Esquadra residents a Castellà del Vallès han rebut una felicitació per accions meritòries realitzades el darrer any. Aquestes han estat 4 d'entre la quarantena que es van atorgar divendres passat en el marc del Dia de les Esquadres que va tenir lloc a Fira Sabadell. L'acte té per objectiu considerar la feina de totes les persones que integren els Mossos d'Esquadra i els cossos que hi col·laboren. L'àrea bàsica policial de Sabadell engloba els municipis de Castellà, Sentmenat, Sabadell, Polinyà, Santa Perpètua, Palau-solità i Plegamans, Sant Quirze del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa.
Gràcies, Guillem. Anem ara amb el repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sami Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'episodi de pluja d'aquest dilluns ha deixat gairebé 102 litres per metre quadrat d'aigua acumulada a Sant Cugat, la precipitació més alta en un sol dia des que hi ha registres al 2013. L'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, ubicada al CAR, ha registrat puntes de més de 17 litres per metre quadrat entre les 5 i les 7 de la tarda, moment del dia en què les precipitacions han tingut la seva màxima intensitat. De fet, Sant Cugat és la ciutat del Vallès on es van registrar unes precipitacions més altes, superant els 96 litres de Terrassa i els 94 de Sabarell. La pluja va començar a minvar a partir de les 8 de la nit. A causa de la intensa pluja, els bombers han rebut una trentena d'avisos fins aquesta matinada amb 12 activacions, sobretot per retirar vehicles que havien quedat bloquejats en importants acumulacions d'aigua. Més enllà dels avisos directes a bombers i de les seves actuacions, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 130 avisos només des de Sant Cugat. De fet, aquest servei ha registrat un total de 1.189 trucades fins a les 7 d'aquest dimarts, que han generat 760 expedients per l'episodi de les pluges que ha viscut Catalunya en les darreres hores. La majoria d'aquestes trucades s'han concretat al Vallès Occidental, en concret 135 provenes de Terrassa i 130 de Sant Cugat, ciutats amb més afectacions registrades pels serveis d'emergència. Per darrere, hi ha Barcelona amb 120 i Sant Boi de Llobregat amb 85, entre d'altres. A
la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Catalunya hi ha 350.000 parelles que conviuen a la mateixa llar, mentre que la dada que ofereix el Departament de Justícia comptabilitza 125.391 parelles, de fet, inscrites fins a principis d'abril d'aquest any. Una situació que evidencia l'existència d'un gruix important de parelles que no són reconegudes oficialment. Per aquesta raó, i arran d'un parell de casos que han hagut de passar pels tribunals, fins i tot pel Constitucional, avui al Connectats intentarem aclarir dubtes sobre els diferents drets que tenen les parelles, de fet, respecte dels matrimonis. Lourdes Llorente, advocada d'Advocats Sant Cugat, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
De quina manera es dona oficialitat a una parella de fet a Catalunya?
Bé, a Catalunya, de fet, la llei reconeix les parelles de fet quan, sense cap reconeixement explícit. M'explico. Les parelles que tinguin determinades condicions, portin més de 2 anys convisquent o tinguin fills en comú, etc., se'ls considera parella de fet. El que sí que és veritat que és per un tema de prova, de poder provar que tu ets parella de fet, es poden constituir també notarialment, en escriptura pública, o en un registre de parelles de fet. I en aquell registre de parelles de fet sí que demanen determinades condicions.
I aquest registre de parelles de fet... hi ha un registre a nivell català, però també hi ha municipis que tenen un registre propi, no?
Sí.
O és el mateix?
Bé, no hi ha una legislació centralitzada a l'Estat espanyol que reguli les parelles de fet. Cada comunitat autònoma que té potestats a la legislació seva civil, ha pogut fer la seva llei de parelles de fet. La Comunitat Autònoma de Catalunya va ser una de les pioneres, però pensem que ja llavors va perdre una oportunitat important de reconèixer altres tipus de parelles convivencials, però cada comunitat autònoma té la seva pròpia regulació i de vegades els ajuntaments es van avançar també i van regular els propis registres. Cada cop més els ajuntaments... de les comunitats autònomes que tenen el seu propi registre centralitzat van deixant caure els registres municipals, perquè no té massa sentit. Però sí, efectivament hi ha registres comunitaris i hi ha registres municipals.
Bé, ens hem trobat amb un parell de casos que han sorgit a la llum a través dels mitjans de comunicació, 2 casos que han anat a parar al Constitucional i que podrien afectar a la modificació d'alguns articles en el Codi Català. Però anem a veure quins són, de moment, els drets que tenen o no les parelles de fet a Catalunya segons diferents situacions. Posem-nos en el cas de la separació, de la dissolució, l'extinció d'aquesta relació entre una parella registrada o no registrada. Hi ha diferència si tenen fills o no tenen fills, m'imagino també, no?
Sí, hi ha una petita diferència, però pel que més preocupa la gent, que és normalment els drets dels seus fills, que molta gent, no sé ara, però a la meva època, molta gent quan vivia junt i quan anaven a tenir un fill es casaven, no?
Sí.
Era molt típic. Encara es fa això pensant que els fills estaran més protegits. En principi, no. La regulació en cas de ruptura de la parella o del matrimoni és exactament la mateixa pel que fa als fills. El tema ve més bé per el tema de l'habitatge. En el cas de l'ús de l'habitatge, que és una de les qüestions que es decideix en un procediment de família, qui té el dret a l'ús, en les parelles casades es regula d'una manera i en les parelles de fets ve determinat bàsicament per qui té la titularitat de la vivenda. Mm-hmm. En el cas de les parelles casades, normalment s'atribueix a l'ús al cònjuge, a qui s'atribueix a l'ús la custòdia dels fills, o aquell cònjuge que tingui més necessitat de protecció. En el cas de que el propietari de l'immoble sigui només un, es veu si hi ha algun cònjuge que tingui més necessitat de protecció que l'altre, i inclús es pot donar l'ús del domicili, quan no hi ha fills, aquell cònjuge amb més necessitat de protecció, malgrat no sigui el propietari. En aquest cas sí que es limita el temps d'ús.
I...
Però bàsicament, en regles generals, jo diria que el tema de separació estan prou igualats.
Uh-huh. Si anem a un dels casos més problemàtics, el que té a veure amb els drets de successió, ens podem trobar casos en què hi hagi un testament fet en aquesta parella de fet, és a dir, ja està acordat com anirà, o ens podem trobar que no hi ha testament, no hi ha res escrit.
Mm-hmm.
Què passa?
Doncs...
Aquest és el gran problema, no?
Aquest és un dels grans problemes. De totes maneres, és veritat que en moltes regulacions civils de l'Estat espanyol s'equipara la parella de fet amb el cònjuge. Vull dir que si tu pots demostrar que ets parella de fet, ja sigui perquè ho vas fer notarialment, ja sigui perquè vas inscriure la teva convivència en el registre, o ja sigui perquè amb altres mitjans de prova tu pots acreditar que ets parella de fet, moltes legislacions han equiparat els drets. Sí que hi ha una diferència, moltes vegades, en matèria dels impostos que es paguen per l'herència, però és una altra cosa, això. El que sí que passa és que, precisament, en aquestes notícies que han sortit, precisament es discuteix si aquesta legislació autonòmica que dona el mateix dret a les parelles de fet que als cònjuges és constitucional o no ho és. S'està plantejant per què la llei dona drets sobre els béns d'una altra persona, quan aquesta persona, que té llibertat de testar, no ha decidit donar-li aquests béns, no? És una mica, aquesta és la qüestió que es planteja, que jo crec que és un plantejament ideològic, també, i de postura, de part, perquè podríem dir, bé, i perquè pensem que la persona que viu amb una altra no vol deixar-li els béns com si fos la seva parella. Vull dir que es pot plantejar de moltes maneres aquesta pregunta, no? De fet, a Catalunya porta moltíssims anys la regulació de parelles de fet aplicant-se, i també podem pensar que la gent, quan conviu en parella, també pensa que aquesta legislació se li aplicarà i que la seva parella ja està protegida.
I després et trobes amb la
realitat,
recurs, no?
Amb un recurs d'inconstitucionalitat ficat per la família
de la teva parella?
La teva parella difunta, que s'està... que s'ha d'estudiar si és constitucional o no, tenint en compte que hi ha un precedent crec que a Navarra va haver una sentència ja que va declarar inconstitucional alguns dels articles del, de la legislació foral Navarra, que eren pràcticament igual que els de la legislació catalana.
En qualsevol cas, en una situació com aquesta, si la parella decideix establir uns acords i deixar-los per escrit, això ens estalvia els problemes?
Si els, a veure, els acords en quant a les relacions posteriors a una ruptura o a les relacions que han de regir entre les parts quan es trenca aquesta relació, sí que va bé, es recomana fer-los, inclús hi ha registres que es poden inscriure aquests acords. En matèria de successions, testamentaria, el que s'ha de fer és un testament, claríssimament. Un testament o qualsevol disposició per causa de mort. Això deixa molt clar quina és realment la voluntat del difunt i, per tant, s'evita, la majoria de les cops s'evita que s'impugni aquesta voluntat o la voluntat presumpta que la llei estableix. Mm-hmm.
Anem a la fiscalitat, a la declaració de la renda, que ens toca a tots en aquesta època. Què passa quan es tracta d'una parella de fet?
Sí, en temes de fiscalitat no només està la declaració de la renda, també, com hem dit, estava el tema dels impostos de successions, que hi ha moltes també comunitats que els han equiparat, però en tema de renda no és així. La llei tributària encara permet que els matrimonis, les parelles casades, puguin fer-la conjunta o separada, en funció del que sigui millor per elles, o el que vulguin, vamos. I, en canvi, les parelles no casades tenen que fer-la per separat. Sí, sí.
Sí o sí.
Fins on jo sé, sí. Això, a veure, són coses que estan evolucionant, o involucionant, segons el que digui el Tribunal Constitucional, però actualment encara és així.
I pel que fa a la pensió d'ambigüitat, aquest és un altre de les pedres a la sabata, juntament amb els drets successoris. En aquest cas?
Bé, la llei de la Seguretat Social equipara bastant les parelles de fet amb les parelles casades, tot i que hi ha alguna discrepància en relació, per exemple, al que fa la legislació catalana. La legislació catalana amb 2 anys ja et considera parella de fet, mentre que la Seguretat Social, per cobrar una pensió de viudetat, crec que et demana un mínim de 5 anys de convivència demostrats. Llavors, diguem-ne que hi ha més requisits per cobrar la viudetat si ets parella de fet, no que si estàs casat des del dia 1 tens dret.
Sí, sí, oficialment estàs ja més que reconegut, però exacte. En el cas de les parelles de fet...
Es requereix un temps mínim i, a més a més, aquest temps mínim és superior al que requereix a la legislació catalana per considerar-te una parella de fet. És una mica...
És incongruent.
És incongruent, exacte.
Clar, que en un codi es doni un marge, que són els 2 anys en el codi català,
sí.
I que... En
bé,
canvi...
es pot pensar que, a part de la incongruència que crec que hi ha de sistemes regulatoris, també es podria pensar que és que la legislació de Seguretat Social posa més requisits per pagar.
Per una qüestió de caixa.
Bueno, podria ser així. Jo crec que és incongruent, simplement, però és unificat, és una llei estatal, i cada comunitat després té les seves especificitats.
Uh-huh. I si anem al tema de permisos, tot el tema relacionat amb la qüestió laboral, una parella de fet es constitueix com a tal o potser no? Quins drets té a tenir permisos, no sé, els 15 dies que té una parella quan es casa o quan un dels dos es posa malalt, de demanar un permís per cuidar, tenir cura d'aquesta persona?
Bé, jo no soc especialista en dret de la Seguretat Social, però crec que va haver una reforma l'any passat, al juny, que equiparava bastant el tema dels permisos. El que sí que sé és que el permís dels 15 dies per casar-te sí que es va reconèixer al juny de l'any passat, i segurament altres permisos també. Sí, cada cop més, és el que ja dèiem, no? Es van equiparant en drets les parelles de fet amb les matrimonials, perquè és una realitat que hi és a la societat civil catalana i que està, hi ha vingut per quedar-se. I no té cap sentit que diferenciem en si tu has passat per un ritual civil o religiós determinat que se't reconeguin uns drets o uns altres. I després també jo aprofitaria per dir que es té que començar a parlar, que ja s'ha començat, en les situacions convivencials que no siguin realment o necessàriament efectives en relació o amb anàloga relació a la matrimonial. Què passa amb aquella parella de germans que viu junts perquè són majors, són grans i tenen necessitat...
I comparteixen.
O dos amics que resideixen junts, no tenen cap relació d'efectivitat, però creen aquesta unió que es podria equiparar. O sigui, jo crec que la llei ha perdut una mica, va perdre en el seu moment aquesta possibilitat d'entrar nosaltres...
Això no es contempla.
Hi ha una legislació que parla d'unions, no, o sigui, unions, però jo crec que es té que anar un pas més cap endavant.
Mm-hmm. Veurem què és el que passa amb aquest últim cas que ha de passar pel Constitucional. En qualsevol cas, i així a grans trets, tu ho deies ara fa una estona, en comptes d'evolucionar, de vegades sembla que involucionem. No sé quines perspectives hi ha que aquest Codi Civil Català doncs, pugui anar endavant, pugui millorar, però no es trobi amb aquestes incongruències.
Mira, ara el que jo sé és que hi havia un anteprojecte de llei a nivell estatal de regulador de la família, que tocava molts temes, i un dels temes eren les relacions de parella, no? Llavors, jo crec que, malgrat el que digui el Tribunal Constitucional, ens podríem potser lliurar per una modificació de del legislador estatal. Vull dir que no està tot perdut.
Uh-huh. I mentre no tingui a veure amb la Caixa, no? Podem anar fent.
Bueno, no necessàriament no? Tot té a veure amb la Caixa, però...
La Caixa dels diners, dic, eh?
Exacte. Sí, amb l'altra Caixa tot té a veure.
Uh-huh. Molt bé, doncs, Lourdes Llorente, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats
i
resoldre alguns dubtes que teníem i que, doncs, estàvem interessats a saber com és la situació. Gràcies i bona tarda.
De res, a vosaltres.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la farem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballa per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. Míriam Ocendo, mestra, activista i presentadora de La Maqueta, des de Sabadell. Què tal, Míriam? Bona tarda.
Bona tarda.
I a Sant Cugat tenim el Jordi Casas, que és historiador. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
T'has preparat?
Jo sempre estic preparat. O sigui, no.
No, diu que no està preparat. Ai, avui, com deien aquell parell, hablarem del govern, més que del govern...
El típico. I no parlàvem mai del govern
perquè no podien. Bueno, però mira, sempre creaven aquesta expectativa, no?
Això sí.
Setmana que ve,
vinga. Del govern.
No parlarem del govern, però sí de la principal figura del govern, que és el president de l'estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez. Més que res per saber, copsar una miqueta, què és el que heu entès de tot això. Quan tothom, o pràcticament tothom, donava per fet que després d'aquesta retirada de 5 dies per reflexionar i veient com comença i com continua la seva compareixença en aquesta declaració institucional que va fer dilluns, semblava que estava a punt de dimitir, fa un gir i diu que no, que continua amb més força que mai. Clar, la pregunta és, i a partir d'ara què? Vull dir, després de tot el que ha passat, a partir d'ara què? Què passarà, què hem d'esperar? Que tu esperes alguna cosa, veure, Jordi? Esperes alguna cosa?
Si no sabem per què va fer això, com vols que sapiguem el que farà? No, jo sí que... A veure, el tema aquest es pot agafar des de moltes vessants. Té un component teatral, la política ja ho té, vull dir,
posada en escena.
Posada en escena, té un component personal que jo l'entenc, humanament entenc el tema, vull dir, una altra cosa, si n'havia per tant o no, però l'entenc. Després hi ha... clar, el Sánchez és un tàctic, no? Llavors jo no sé si aquí hi havia una intencionalitat política, de treure alguna rendibilitat política, pensar en les eleccions de Catalunya i tal. Però jo sí que entenc el tema de fons, és a dir, de donar un cop de puny sobre la taula i dir, home, fins aquí hem arribat. És veritat que hi ha tota una ofensiva per tal de la dreta i l'ultradreta que no s'havia vist mai, d'una falta de respecte i una complicitat, encara que digui que no existeixi, del sistema judicial, que està claríssim. No? Aleshores, el tema que està per veure, i aquí vindria la meva... Jo sempre, a la gent, penso que va de bona intenció i els dono un marge de confiança. A mi el que em decebria és que aquest punto y aparte que va dir ahir, jo no vaig escoltar, però que no fos un punto y aparte. Si realment ha d'haver un punto y aparte, que sigui un punto y aparte.
Clar, per això...
I posem fil a l'agulla. Poder judicial, tu, això renova per pebrots, per dir alguna cosa, no? La llei Mordassa, van dir que s'ha de prestar, però que es vegi un punto de parte. Clar, si es fa 5 dies reflexionant, diu que no se'n va i que hi ha un punto de parte, seguim a la mateixa paràgraf, no hem fet res, no? Però clar, què farà o deixarà de fer? Això ja, jo no sé. No sé si ho havien aprovat algun Consell de Ministres, no sé. Però bueno, en teoria, les properes setmanes hauríem de veure alguna cosa.
La Maria...
Jo és que aquí veig dos vessants completament diferents, eh? La línia vermella d'alguns mitjans de comunicació sobre la figura de la dona del president Sánchez i després tota, o com m'ha dit el company, tota la parafernàlia que ha envoltat aquest afer. Aviam, quant de temps fa que això ens estem queixant a Catalunya i els polítics catalans de les notícies falses, dels mitjans de comunicació de l'ultradreta que tenim en aquest país, des de la dreta fins a l'ultradreta, vull dir, abocant porqueria a qualsevol persona, portada de diaris, i després es demostra que no és veritat, però això ja no surt més a portada. Per tant, ara tot aquest jaleu que s'ha organitzat perquè han tocat una línia vermella en el senyor Sánchez, quantes vegades han tocat línies vermelles a gent d'aquí i no ens han fotut ni punyeter cas? Vull dir, és que és així. Ara, perquè els hi toca a ells, fotem no sé quanta gent al carrer, doncs més gent han posat nosaltres al carrer i no ens han fet gens de cas. És que no ho entenc. Ara tot són línies vermelles, això no pot ser, la llei Mordassa, els mitjans de comunicació... Bueno, i quan, és que nosaltres portem molt de temps patint-ho tot això. Fins que no els hi ha tocat a ells, no han fotut el crit al cel. Jo, que voleu que us digui, jo he sentit aquest matí en Basté mentre em dutxava i diu que aquests 5 dies que està durant tota aquesta parafernàlia són 5 diputats més en el Parlament de Catalunya, per part d'ells.
Això és amb la calculadora en mà, no? Els efectes...
Que cada un ho llegeixi com vulgui.
A veure com ho llegeix la Míriam.
Sí,
Sí, bueno, jo penso una mica el que comenteu, no? Que ha utilitzat les clavegueres de l'Estat una mica quan li ha convingut, no? Que vivim en un món ara mateix que ens costa discernir que és veritat, que és mentida, amb tots aquests bulos, que ja s'ha trencat com el consens, no? Sobre què és la realitat. Ja no parlem d'ideologia, sinó és que ens costa discernir quina és la realitat, no? I llavors, doncs, fer el judici de què està bé, què està malament, o què en pensem, perquè és que és el que deia la companya, no? Et surt una notícia que sí que hi ha un trosset, agafen un trosset de la realitat i te la magnifiquen o ho manipulen el seu poder, no? I després no surt més. Però jo, sí que és veritat, no?, que manos limpias és el que diu el company, no? Si es dona un cop sobre la taula, que es doni un cop sobre la taula, que es faci alguna cosa. Quants anys porta el PP amb ara sí, ara no, amb el tema judicial? No pot ser. El que sí que veig és, com deia l'Anna Maria, també una estratègia clarament política enfront les eleccions de Catalunya. No sé, i que s'ha venut molt la persona, no el grup polític. No sé, és com si l'altre dia semblava com si s'hagués autoescollit ell mateix un altre cop, no? O sigui, és com, hola, vinc aquí i me vuelvo a elegir yo mismo. És com, hola, què ha passat? O sigui, crec que els catalans, independentistes o no, hem de tenir memòria, i el partit del 156, sí, no pot governar, i per molt que diguin que el PSOE ha utilitzat això com una eina de campanya, crec que hem de ser una mica més intel·ligents i no podem tenir el partit del 155, els catalans, no podem. Si els altres ja que espavilin, que posin el fil a l'agulla en temes d'habitatge, d'educació, de sanitat, que és on s'han de posar el focus. No com si fossin aquí uns influencers guais tots, que el PSC i el PSOE sembla que facin un test de personalitat, i si no dones en egocentrisme no et dona el carnet, tio. O sigui, de veritat, jo és que estic allà avorrida. O sigui, la carta, com si fos allò, la carta d'amor de... No, tio, o sigui... I diuen ara que la dona no ho sabia, que quan va sortir la carta va dir, oh, carinyo, què és això? No cal que l'imiteixis. Home, parla-ho abans amb la teva senyora, si tan bona relació teniu. Bueno, és que sembla això...
Jo és que era Sant Jordi, era la setmana de Sant Jordi.
Estic de baixa perquè m'he trencat la tíbia i el peroné i ho estic gaudint. Jo no sé. Això és un culebrón.
Ja no seria,
sí, de veritat.
Ja no seria tan frívol, jo sóc una...
Els memes i les imatges que estan sortint m'estan donant la vida. Bueno. O sigui, la Gena Ferraz cantant Quédate de Quevedo,
sí.
I que el rei s'hagués de llevar un dilluns a les 8 del matí per no fer res al final, mira, jo amb això ja...
Clar, però això, a veure, venim també d'unes eleccions basques. Això passa entre les basques i les catalanes. Però a veure, reconeix que fa 10 anys que està aguantant tot això. Però per què passa en aquest moment?
Jo crec que el que més...
És una estratègia.
Jo crec que el més que se pot criticar és que quan això afectava d'altres, ell mirava cap a un altre lloc, no? Quan afectava els independentistes catalans o afectaven l'alcaldessa de Barcelona, que li presentaven 17 demandes i els jutjats les acceptaven totes i després s'arxivaven, o la Mònica Oltra, que va haver d'emitir i ara s'ha demostrat...
O els Podemites.
Sí, aquell noi, aquell noi del diputat... El diputat, no, el diputat aquell de Canàries, que el van fer plegar, i després va quedar en res. O la Mònica Oltra, que li van enfonsar la carrera política i va quedar res. I ara qui ho arregla, això? Clar, mentre tot això passava, ell anava xiulant i anava a mirar cap a l'altre costat, perquè ara li ha afectat. Jo no dic que li hagi afectat de veritat, probablement sí, no ho considero tan hipòcrita, però clar...
No, jo crec que sí.
El que passa és que quan passa...
Crec que el personatge té una part de realitat, en tot això.
Sí, però clar, quan passa...
A vegades em cau bé i tot. És com un personatge que, no sé, és un personatge.
No, però quan passa, com que veus que la situació és tan xunga, clar, no treus els retrets, et solidaritzes i dius, hòstia, tal, no? Els retrets, bueno, també hi ha gent que ha jugat a molt hipòcrita, això no vull dir sigles.
La política...
El dia després de la dimissió, deia, sí, que està en joc la democràcia, deien. I quan el tio diu que es queda, diu, oh, ha sigut tot teatre, collons, si ahir estaves dient que estava en joc la democràcia, ara resulta que és teatre.
Bueno, també et dic, és que el que ens espera, l'altre, és que tampoc...
No, per això, sí, clar.
Tenim una ofensiva de l'extrema dreta que no l'hem vist mai des de... Bueno, jo no l'havia vist mai. O sigui, jo tinc 37 anys per aquest any i no ho havia vist mai.
Jo el juny en faig 70... El juny en faig 70 i no ho he vist mai. Home, jo sempre poso el mateix exemple, la denostada transició. A la transició, dos persones més...
L'eterna transició.
Dos persones més polaritzades que el Carrillo i el Fraga no hi havien. Mai es van insultar. Mai es van ofendre. Es tractaven com a senyors, en seu parlamentària i fora de la seu parlamentària. Una altra cosa és que políticament estiguessin a parir. Hòstia, Però és que ara,
sí, per això deia que s'ha trencat el consens sobre la realitat, sobre el respecte, no? Què és la realitat, què és el respecte, què és fer política? O sigui, hem trencat, més enllà de quina ideologia o quina opinió tinguis, sí, hem deixat de banda els fets dels que partim. És que no sé, o sigui, tot fragmentat...
No hi ha fair play, no hi ha fair play, no, i no, l'oposició... No. L'oposició, en comptes de contribuir, fiscalitzar com hauria de fer l'exercici del govern, l'únic que fa és atac.
Aquí el fair play als instituts, aquí el fair play als instituts, els insults van començar a contra Vox al Parlament. I el PP li ha seguit el joc. I després hi ha un tema de fons, independentment de que el Sánchez sigui més oportunista en alt. La dreta no ha acceptat mai els resultats del 23 de juliol d'any passat.
Bueno, sí.
I tot ve d'aquí.
Sí.
Bueno, Ciutadans també ha fet la seva feina.
Ai, bueno, però pobrets, si estan allà, si estan respirant amb una canyeta, estan en una piscina d'aquelles de nen petit amb una canyeta respirant.
Aquests estan finiquitrados, ja.
Bueno, això és espero.
Heu vist l'anunci de campanya?
Sí.
Para-los o deten-los.
Sí, deten-los.
Però deten-los amb la policia, detenir-los.
Bueno, pots interpretar el que vulguis.
Molt bé, però què més m'ofereixes? Quin és el teu... O sigui...
Que no fan mai res.
És en positiu, són campanyes en positiu.
Ciutadans no fan mai res.
Ostres, tio, però és com tu més, jo menys, que estem jugant, o sigui, estem pagant aquesta gent. Per què?
Quan ens va dir en Sánchez que plegava, clar, l'alternativa que teníem era el PP, i això ens va esgarrifar tots, vull dir, les coses com són, vull dir, és que tant, aquesta alternativa sí que llavors, vull dir, estem, llavors sí que estarem ben apanyats.
Se'ns acaben els memes i
que passa
acaben...
que després, clar, però jo tampoc, no sé si calia... Voy a esperar 5 dies, voy a reflexionar, el lunes os diré algo. Quan va sortir, vull dir, semblava que ens anés a, jo que sé, a dir que ens havien invadit Espanya, jo que sé, altre cop els musulmans. Jo no sé, és que vull dir, aquelles pauses... No,
és que de totes maneres...
Per dir que es queda?
Perquè, tot, aviam, perquè en política, no cal, eh? Perquè en política tot es magnifica entre els mitjans.
Sí.
Però
ens prenen una mica per tontos,
però bé,
que un
president, però ben mirat, fredament, que un president estigui 4 dies sense fer res, tampoc és greu, tampoc pas... No, i el que diu el president...
Greu.
No, i el que diu el president és el gerent d'una empresa.
El rei porta anys i
home, no,
mira...
Ja, a veure,
Seguim aquí?
Hi ha un consell de vici, està bé, no, a veure, que també es pot posar malalt i estar 4 dies sense fer res.
Sí, no és pels 4 dies de no fer res.
El tema és tot el rebombori, tot el rebombori que va generar entre, bueno, també entre els grups de l'oposició que van començar a i la pròpia premsa, no? Perquè la premsa, cony, la premsa va omplir diaris, tot, ha d'omplir full.
Ana Maria, vinga.
No, que és així, vull dir, i la premsa, que a més aquestes coses li encanten, no? I llavors, jo no els veig, vull dir, en els programes aquests que fan Antena 3 i Telecinco i tot
això. A la salut va
molt
bé, això, no veure'ls.
Que sí, jo això ho tinc receptat de fa molts anys del metge.
Ni de baixa.
Per cert,
no.
Tinc altres coses a fer.
Ho tinc receptat pel metge des de fa molts anys, però en el centre de dia, la gent gran, que és normal que tot això us segueixi, a vegades els hi tens que fer pedagogia de dir-los, escolteu-me, vosaltres penseu una mica, vosaltres creieu que això és que acaben de dir és raonable, és sensat, i llavors et diuen, no, clar, però ells ho aboquen. Ho aboquen i allà queda.
El periodisme
ja
era generar un sentit crític i ara, no, ara et donen la idea. Sí, no tothom, però, sí, però jo de petita volia ser periodista, jo tenia com aquesta idea de narrar els fets, no? I de, doncs, evidentment, tothom té una opinió i una notícia objectiva no existeix, però d'allà a que et donin la idea és i amb ara... la ideologia implantada, doncs no.
És que ara no se separa l'opinió del que és informació.
Ara
hi ha articles, no?, de diari que en teoria són d'informació, que són d'opinió. Està opinant sobre el fet, escolti, vostè informi.
Perquè és molt més barat.
Si vol fer opinió, faci un article d'opinió, no? No sé.
Exacte, però és més barat l'opinió i més barat. I és més ràpid, enganxa més. Perquè fer periodisme bo és més car. I això ho sap tothom, perquè has d'anar als llocs i recollir fets.
Una certa recerca, requereix temps.
Exacte, i gent preparada. Ser influencer, tothom es posa el mòbil allà i ja està. I copies el que diu un altre.
I perquè també interessa que la gent es posicioni d'un costat o de l'altre.
I tant.
I perquè no hi ha cap mitjà independent. No hi ha cap mitjà independent.
A veure, jo quan veig... Jo alguna vegada, si he vist de refiló, allò per morbositat, alguna tertúlia d'aquestes, i veus... Només sentir parlar, dius, aquest és de l'ABC. Aquest sí. és de tal. Bé, clar, perquè estan posicionats...
Els tens identificats.
Estan posicionats amb un posicionament editorial del diari ideològic claríssim. No opinen com a periodistes, opinen a partir de la línia ideològica del diari. Mm.
Ara que parlàvem de la possible interferència en aquesta campanya de les catalanes, ja sabeu que Esquerra, el Partit Popular i Ciutadans han portat a la Junta Electoral l'anunci de Sánchez i l'enquesta del CIS en campanya.
Quin anunci?
La carta.
Sí.
Ah, la carta. Anda.
Sí, sí.
La carta d'amor?
Sí,
la a la Junta Electoral.
Però va ser anterior a la campanya.
I després el Reddits, que se suposa que li ha donat tot
però
això.
Però va ser anterior a la campanya, no? La campanya va començar el dijous al vespre. De quan és la carta?
De divendres al matí, a primera hora, no?
De divendres o de dijous?
Es va aguantar.
Es va aguantar.
Crec que es va aguantar fins al matí, oi?
Sí.
Sí,
es va aguantar fins que ja estàvem en campanya.
Aquí a Sabadell justament venia a l'Illa amb en Pedrito i només va venir... O sigui, això és com si vas al concert dels Backstreet Boys i et foten els ensenys.
No, jo crec que la carta es va fer pública el dijous, eh?
Si no ho sé, jo vaig llegir divendres al matí. És igual. Bueno, sí, però aquí a Sabadell ens vam quedar sense en Pedrito.
I per la carta i per què més a posar la denúncia, qui és l'altre?
Pel CIS, perquè es va fer un estudi.
Una enquesta, les
sí.
enquestes.
Ah, sobre
sí,
això?
Sí, sí. Que li sempre... donaven no sé quants punts per sobre, no sé si 10 punts, però, 10 punts, pot ser.
Durant les campanyes sempre es publiquen enquestes, no?
Home, però no després d'un efecte com aquest, per valorar el gir que podia donar la situació. Aquest és el tema, que també hi ha una altra cosa, que és que el senyor president diu que, en part, els missatges que li ha fet arribar la gent, la reacció que ha vist en la ciutadania, tot això li han fet repensar-se.
Sí, que es va emocionar molt a Ferraz quan va veure les imatges de Ferraz, he escoltat avui. I que això va dir que no podia deixar en mans d'aquesta gent, no?, que l'estimava tant, doncs, de la dreta. I que no es va poder aguantar i que va dir, mira, pa'lante.
Penseu...
Amb més força que mai. Es va fer un Xavi Hernández i ja està.
Sí, mira, no sabem si va fer un Xavi Hernández o Xavi Hernández
va fer un
Pedro Sánchez.
No, perquè l'Hernández és una cosa anunciada una mica abans, no?, que no deixava el Barça.
Bueno, sí, va. Sí.
Una mica abans,
però la situació, Xavi, si ve a ser la mateixa, si fa no fa.
Sí, sí.
Bueno, el sou del Xavi Hernández és una mica més gran, per això.
Hi ha un mem molt bo que surt el moment de quan el Puigdemont va declarar la independència i li han tret la cara a la dona famosa i l'han posat al Feijó, i és molt bo, no? El moment de, oh, sí, i després, oh, no, i és molt bo.
Tu estàs passant bé, ho veig.
Sí, sí, gràcies, Pedrito.
Per cert, canviant de tema, perquè això ara caldrà esperar per veure... quines coses canvien, sí, si és que canvia alguna cosa.
Sí,
perquè si hem d'estar en les mateixes, ja m'explicaràs tu.
Efectivament, si és un punt a part, és un punt a part.
Ja veurem.
Si el punt a part significa el que jo penso.
La notícia del cap de setmana, que té a veure amb la situació d'una parella de fet, que no estava oficialitzada, no estava enregistrada, i que ha arribat als tribunals perquè la família ha reclamat la part corresponent de l'herència, o l'herència, i això doncs ha acabat als tribunals, i dels tribunals arriba fins i tot al Constitucional. Què pot passar aquí? Doncs que, depèn de la decisió que prengui el Constitucional, alguns articles o el Codi Civil català doncs pot trontollar una miqueta. Com veieu aquestes situacions? Perquè és el segon cas que passa, no? Els drets que tenen les parelles de fet, reconeguts a Catalunya d'una manera i que després poden topar amb altres realitats.
Bueno, al final recau tot en la burocratització de la vida, no?, que tenim una mica, i llavors, doncs, costa, perquè costa també, no?, el que comporta a nivell emocional el que és una herència, a vegades. Amb dues parts, jo puc entendre la mare i puc entendre la parella, no?, en aquest cas, concret, no sé si es podria arribar com a un acord amistós, no? O sigui, és el que jo penso. Com a Míriam seria el més... Si a mi se'm mor la meva parella, doncs el que faria és intentar arribar a un acord amistós. Sé que és complicat, no? I que no és la majoria de casos d'herències. Però, ostres, em costa, no?, que no et puguin reconèixer el reconeixement de vida si no tens uns papers signats en un estat o en un altre, o bueno, no sé.
Però l'herència aquesta... perdona.
La reclama, no va, la, reclama no, la família ell no
va
d'ell.
Fer, ell no va fer testament.
No hi ha testament. O sigui, no hi ha res.
No hi ha testament i la noia diu que va viure més... O sigui, ha justificat que va viure més de 2 o 3 anys amb la parella i, bueno, doncs que considerava que tenia dret a part de l'herència.
I el nou testament, doncs els hereus són els familiars directes.
Ho han reclamat.
Ja, no, legalment són familiars directes.
Ho han reclamat.
Però... Que normal, també, em sembla, eh?
Sí. Anna Maria, tu com ho veus?
Jo tinc un fill, que és parella, de fet. El que passa que el primer que van fer és registrar-se. Vull dir, deu fer cosa d'uns 3 anys. Van fer la parella, de fet, però es van registrar. Bé, ell ha estudiat dret i llavors va creure convenient estar registrat. Jo que altre cop és aquesta incongruència, no?, de que tenim un codi civil català que és molt progressista, que va molt endavant, i després, doncs, altre cop, topem amb el Tribunal Constitucional. És amb el que estem topant constantment, és que amb tot. Llavors, de què ens serveix tindre nosaltres aquí un Parlament, unes lleis, un codi civil català, vull dir, que està reconegut, que és molt avançat i tot plegat, si després tenen que vindre un Tribunal Constitucional i ens té que dir, miri, escolti'm, tot això que vostès han escrit no serveix per res. Aquí queda tot abolit. La veritat és que és un avorriment, tot plegat, perquè hi ha el Constitucional i el fem servir per tot. Vull dir, és que és per tot, menys per el que realment el tindríem que fer servir.
I com una vegada més, la realitat és una que no té res a veure amb la legalitat.
La Constitució el que ens diu és que tothom té dret a una vivienda i a un treball, i això ningú ho fot en el Constitucional.
Ho deixem.
El Codi Civil català diu que es pot heredar sense estar registrat com a parella de fet?
Sí, si demostres que has estat 2 anys, o si tens fills... Sí. Ho hem de deixar aquí, no ens queda més temps. Anna Maria, Míriam, Jordi, gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida, i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.